Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, bon dia.
Molt bon dia.
A mi em sap molt greu perquè és un dia dur per tots els culers, però posa-la, posa-la. Aquest himne de la Roser, encara que estiguis al pou, et dibuixa una mica de somriure, no?
Sí.
Perquè porta una mica un tempo més elevat, la versió aquesta, una mica dens.
És com Safri Duo.
Exacte.
Te'n recordes, aquella dels tambors?
Sí. Era boníssima. Any 2002. A veure, mal dia per Xavi Hernández, després de l'eliminació del Barça ahir la nit a la Copa del Rei. Un desastre, tot i que hi ha gent que diu que el Barça, diguéssim, va perdre amb el cap ben alt.
Sí, perquè hi havia molta gent jove,
molta gent
hi havia
jove.
Esperança, però és veritat que fa molt temps que estem dient això i
sí,
no acabem de remuntar, bueno. No? Però
Sóc el tot costa?
No,
dic que
això perquè més enllà de la vessant esportiva, Xavi tampoc acaba de tenir sort amb la seva vida privada.
A veure, és veritat que no està travessant el seu millor moment ni com a entrenador ni com a conductor. Alerta amb aquest matís. I és que les càmeres del programa El Chiringuito van captar en Xavi dilluns passat sortint de la ciutat esportiva després de l'entrenament de l'equip, justament pel partit d'ahir. I anava amb el seu cotxe, que és un Cupra, val? Que és la marca oficial, diguéssim, el cotxe oficial del Barça.
Sí, que els hi cedeixen,
sí,
els cotxes.
Exacte. I sembla que no volien anar fent mal, els del Chiringuito. Van publicar un vídeo d'ell sortint d'allà, de 4 segons només, a les seves xarxes. I què van fer els usuaris, que sempre són molt llestos? Es van fixar en un detall, i és que en Xavi estava fent servir el mòbil mentre conduïa.
No!
Sí, una mà al volant i l'altre telèfon.
Hòstia.
Molt delicat, eh?
Clar. Sí,
pensa que això no es pot fer ni que estiguis a un semàfor.
Tu has fet el curs de recuperació de punts.
Per això t'ho dic, i que moltes vegades et dona la seguretat quan estàs al semàfor en vermell, dius, ara sí que puc mirar el telèfon, et poden també posar la multa.
De fet, tu vas dir un dia, i jo m'ho he cregut des d'aleshores, que si tu estàs en posició del conductor, ni que el cotxe estigui estacionat, pots estar amb el mòbil.
No, vaig dir que no podies quedar-te dormint, borratxo, al cotxe. Ah, és igual, doncs, però si t'has fet confonent, potser.
Vaig creuar conceptes.
A veure, per les imatges sembla com si estigués trucant algú, estigués fent una nota de veu, tot i així no és excusa. I això, per tant, com deia la Juliana, amics meus, és una infracció com una casa de pagès. De fet, una infracció qualificada com a greu. Ara et poden treure 6 punts del carnet amb la nova llei de trànsit, conducció i seguretat viària. Per tant, déu-n'hi-do.
Ai, en Xavi sense carnet, sí. Només faltaria que no pogués anar als entrenaments.
I multa de 200 euros. Però, segons explica La Vanguardia, en Xavi, clar, aquí ve l'altra part de la notícia, segurament es lliurarà d'això. No li caurà la multa. Per què? Perquè no el va denunciar cap agent i perquè la infracció no va ser registrada per una càmera oficial de l'Ajuntament o del Servei Català de Trànsit. Per tant, les imatges s'han fet virals perquè algú les va gravar i les va penjar, però no és de manera oficial.
I què?
Aquí també hi ha una segona part d'aquesta notícia. I és que qualsevol persona portant proves pertinents podria fer una denúncia identificant-se i aportant proves gràfiques i llavors Xavi sí que podria ser, diguéssim, sancionat per aquesta infracció.
A veure.
Tot això és un món, eh?
Sí, sí, no, a mi em sap molt greu per en Xavi, però els Mossos, allà a les oficines, vols dir que no poden actuar d'ofici veient les imatges?
Ells, però clar, hauria de ser... No és perquè algú... Vull dir que aquestes imatges s'han fet virals a través d'una xarxa social i poden agafar aquestes imatges, comprovar, contrastar i a partir d'aquí fer una denúncia expressament.
Clar. Demostrar quin dia era, quina hora, i algú hauria de denunciar-ho.
És que jo conec gent que ha publicat sense voler infraccions a TikTok, per exemple,
a partir d'aquí que
els han denunciat i han hagut de pagar multes.
Però tot i així és un procés, perquè clar, aquí és una infracció greu només i llavors crec que el marge perquè prescrigui són 6 mesos. Llavors, si en Xavi al·lega alguna cosa i tal, es podrien allargar en el procés i al final doncs prescriuria i no passaria res.
Que li pot coincidir?
Amb què? Amb que el fan
fora? Amb que el
foten
al carrer,
Tu creus que el faran fora?
Home, 6 mesos, s'haurà acabat la Lliga, ja, d'aquí 6 mesos. Ja sabrem si el Barça ha arribat gaire lluny a la Champions o no.
6 mesos, d'aquí 6 mesos, quin mes ens plantem?
Bueno, estarem allà
juliol.
Juliol. Final de temporada, imagina't que me li treuen 6 punts, me li treuen també el carnet d'entrenador.
I 200 euros.
I els 200 euros.
Que no crec que li importi gaire, però fan mal.
Si els pagues al moment és la meitat, per això,
Mira, 100 eurets pel Xavi, és com pagar per nosaltres 1 euro.
Bueno.
No, però us diré que a mi el que m'ha sorprès en positiu és que hi hagi, vull dir, tanta consciència sobre el que ha fet en Xavi que està malament.
Bueno, està bé, això.
No sé si era gent anticuler o què, que però el cas és que pot ser, però vull pensar que hi ha consciència sobre l'ús del mòbil al cotxe.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Hem d'anar fins a Terrassa, perquè ahir la nostra estimada Julieta va visitar els concursants i hem de comentar una mica aquesta visita, també l'actuació que no li va sortir del tot bé.
No va ser la seva millor actuació acústica. Clar, penseu, els nervis de que estàs mirant, estàs al 24 hores d'Operació Triunfo, que la gent el mira com una boja, sense autotune, sense el seu ventilador. Jo entenc que no estava a la zona de confort.
I ella ja ho ha dit als Instastories, que estava molt afònica, també. Vull dir, realment ho tenia tot en compte.
I per què no va dir que no?
Mira, suposo que si vas al text sembla que t'has de fotre a cantar el piano, no? No ho sé.
Ja. Però bueno, va tornar a portar el català a l'acadèmia, que sempre s'agraeix, i durant la conversa que va tenir amb els concursants també se la va notar una mica nerviosa, però no va desaprofitar l'ocasió per fer una bona anàlisi del canvi que hi ha hagut a la indústria musical catalana.
Cuando empecé a hacer música en Cataluña, claro, al final allí siempre se había hecho pues música más de trompetas, guitarras, grupos de muchos chicos, era como el rollo que se hacía ahí. Y claro, yo llegué allí y digo, yo no quiero hacer eso, o sea, yo quiero pues montar mi show con mis bailarinas, pues hacer pop. Y claro, al principio pues mucha gente no lo entendía, ¿sabes? Y yo pues me iba a una gala de premios, me acuerdo esto, que fue como de las primeras actuaciones que hice, y llegué allí yo vestida brillante de rosa con las bailarinas, que no lo habíamos hecho en nuestra vida. Nos metimos allí y claro, la gente yo creo que al principio se quedó como en plan, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Y quién es esta? ¿No? Pero generó un impacto, ¿sabes?
Clar, perquè això com funciona? Van allà i es porten una xerrada preparada de casa o són preguntes i meet and greet una mica?
Doncs fan el mateix, no? Més o menys, explicar com van començar, els seus orígens, les dificultats que han trobat per fer carrera a la indústria musical. M'atreveixo a dir que en aquesta gala que està parlant la Julieta, jo hi era.
Ah, sí?
Premi RAC 105 2022. A més, pobra, va tenir uns problemes de so que no la van ajudar gens i recordo com aquests comentaris de senyoros allà que estaven com pendents de patrocinis i històries comentar, home, aquesta noia, voleu dir tal, no sé què, i mira-la! Mira-la com està.
I espera't, no? Perquè aquí sempre s'ha dit, la Juliana sempre ha defensat que serà una de les grans artistes espanyoles dels últims anys.
No sé quin ha de ser el moment per recuperar el meu tall on ho vaig dir, saps? Vull dir, quin ha de ser com el hito que aconsegueixi la Julieta on jo digui, jo ho vaig dir. Mira, vaig dir a finals d'any, que també potser m'empenedeixo d'haver-ho dit, que ara té 40.000 seguidors, i jo vaig dir, d'aquí un any tindrà un zero més.
I quants en té ara?
400.000?
Això vaig dir. Ara en tinc 48.000.
Bueno, un mes que ha fet.
Queda feina.
Bé, l'única que la coneixia dins l'acadèmia era la Kiara. Ja hi ha xipeig amb aquestes dues. Ja sabeu que els fans d'OT estan bojos, però vaja, ja ens agradaria, també.
És que la mirava amb una cara, la Kiara.
Li mirava les tetes. Sí, tal qual.
Sí, es veia que li anava mirant les tetes, els ulls, les tetes als ulls, i llavors es va treure les ulleres, no? I es va posar bé els cabells. Sí, realment.
Que també són detalls que potser no és que li agrada. Vull dir-te, que és aquella cosa que ho analitzen tot tant els fans d'OT.
Sí, potser no. Qui es va perdre la xerrada de la Julieta va ser en Cris, que va ser l'últim expulsat.
Quina cançó més bonica.
És preciosa.
Sí, va ser de les seves millors actuacions, però no el va salvar de la nominació, lamentablement.
Expulsat, sí.
Clar, vas poder parlar amb ell, no? Quin tipus de conversa va ser?
Clar, això és una reunió de Zoom que fan cada dimarts amb l'expulsat, on es connecten diversos periodistes i van fent preguntes. Jo era novata en aquest ambient i li vaig demanar si creia que havia evolucionat, amb qui s'havia quedat amb ganes de fer un duet i qui creia que arribaria a la final.
Hola, Laura, ¿qué tal?
¡Qué mono!
No creo que yo no haya tenido una evolución. Yo creo que todos estamos teniendo una evolución muy clara dentro del programa. En mi caso, por ejemplo, era el baile. Cada vez avanzando un poquito más en ese ámbito. Pues si tuviera que elegir a una persona, me hubiese gustado cantar con Bea, la verdad. Es una persona con la que tengo afinidad desde el principio del programa, desde el casting. Es una pregunta muy, muy difícil, es bastante comprometedora y creo que todos tenemos nivel como para llegar. Tanto los que nos hemos ido como los que siguen en el concurso tienen nivel para poder llegar a la final.
De tot el que toca,
Per què m'entén?
Tot el que toca, de manual,
És molt mono.
Això no ho treu que sigui moníssim.
Sí, però és aquella cosa que... Per què no dius la veritat i no dius quin perfil creus que pot arribar a la final?
Però escolta'm, saps què m'ha agradat que digui? Que s'ha quedat aquesta col·laboració pendent amb la Bea, que és qui el va fer fora, no? Perquè, vull dir, al final la nominació va ser amb ella.
Sí. Des d'on es va connectar ell? Què veies de fons de la videotrucada? Casa seva? O l'acadèmia?
Jo crec que era des de l'acadèmia i hi havia com una mena de pantalla darrere amb el logo d'Operació Triunfo i ell allà assegut amb una cadira solet i li anaven arribant
veus de periodistes que jo entenc que no ha de ser còmode, eh?
No ha de ser gens còmode i ara s'haurà d'anar acostumant una mica les preguntes de la premsa aquests primers dies fora de l'acadèmia.
Sí, aviam si s'espavila una mica i té una mica més de caràcter.
Com ho dies, eh?
És que jo el trobo avorrit, ho sento, canta molt bé, és meravellós, però jo el trobo avorrit. És una opinió amb la qual no està gens d'acord el nostre amic Àngel Llàcer.
Lo de ayer, yo solo vi un alma, una. En todos vosotros solo vi un alma y no está aquí. Lo echaron ayer.
Toma.
Digo, pero si no hay. Solo había una, que era la de Cris.
Aquestes pauses dramàtiques.
Ja es queda tan patxo, però això et pot destruir, si t'ho diuen.
Però és que l'Àngel, a veure, l'Àngel diu les veritats a la cara, eh?
Me'l vaig trobar al Natura fa poc.
I què feia?
Què comprava?
Res, es van entendre amb ma mare, buscava una batamanta.
Una batamanta.
I ma mare el va intentar ajudar, bueno, jo intentant, com mama, no el molestis, i l'Àngel dient-me per què, és la teva mare és fantàstica i m'està ajudant. Saps aquell moment incòmode?
Sí, sí, sí. Una cosa, l'Àngel Llàcer va visitar l'acadèmia i això els estava ventilant a tots els concursants que encara queden a dins. L'únic que li agrada és el que han fet fora.
I també els va donar un consell que trobo molt interessant i és que s'atreveixin a dir a les classes de qualsevol cosa d'interpretació, de definició, el que sigui, les seves exigències al professor. Vull dir que ja estan en un tram del concurs que s'han d'imposar una mica, que sí que estan molt bé les classes, però que també han d'expressar què necessiten o com creuen que han d'enfocar la cançó, que opinin.
La Ruslana, això ja està intentant ser una mica dura.
Sí.
I aviam si li funciona, perquè crec que no li han fet gaire cas, de moment.
Quina cançó li han donat?
Aquesta setmana quina li han donat?
La de Maneskin.
Beguin.
Bé, bueno,
no? Ho farà genial. Una mica
rockera, no? És el
seu estil. La cançó aquesta. Molt bé, doncs veurem dilluns que ve, a veure aquesta gala. Gala número 9, ja? Anem per la 9?
Sí.
La 9, eh? Bueno, a mi se m'està fent un pèl llarg, ja.
Qui vols que guanyi, Roger? A veure quin nom et saps.
La Chiara o la Ruslana, no? Estarà
acabem de parlar d'ella.
No,
digues
crec
dos noms més.
Jo crec que el tema estarà entre aquestes dues.
Vale, digues dos noms més.
No, que hem de parlar d'un anunci molt important.
Ah, sí.
De fet, és un anunci que ha reunit molts famosos en molt pocs segons i m'imagino que això és caríssim.
Georgi, voy a pedir en Uber Eats. ¿Qué te apetece?
¿Qué hay?
Pues chica, puedes pedir de todo.
¿De todo?
Agua, kebab.
Y bolsas de basura, ¿no?
Pídeme un gran reserva, porfa.
Tendrá el jamón, ¿no?
Hamburguesa, McFlurry de Oreo.
Hombre, si hay cochinillo, yo me lo pido.
Clar, qui és aquest?
No me lo
és molt bèstia. Bueno, és l'espot d'una app de menjar a domicili, que ja s'ha sentit el nom i per tant no el repetiré, que ja fa uns dies que s'ha publicat i ens interessa perquè en només 45 segons... I veiem Georgina Rodríguez, que alguns la coneixereu per ser l'estrella de Soy Georgina, altres per ser la parella de Cristiano Ronaldo. Laura Escanes, l'actor Bryce F., conegut per interpretar Paquita Salas, la cantant Rosario Flores i fins i tot, si ho heu sentit bé, Luis Figo.
Clar.
O sigui, és una cosa brutal. No, és...
Molts diners.
Molts diners. I clar, no sabem el pressupost d'aquest anunci, però déu-n'hi-do.
No, que és que cadascú deu tenir un caché altíssim. Jo crec que amb un d'ells ja faries,
ja
no?
Ja opliries amb la Georgina, amb això ja ho omples sol.
Però hi ha un conglomerat de personalitats que penses, clar, que el públic de Luis Figo no és el mateix que el de la Georgina. Vull
clar,
dir que
però per això ho han fet.
Suposo que
fent
sí.
L'abraçada de l'os. Clar, i aquí la gràcia és que cadascun d'aquests famosos es riu de si mateix a partir d'escenes que se'ls han fet virals. Per exemple, la Georgina demana pernil perquè el seu docu-reality està obsessionada amb el pernil. En Figo, si us heu fixat, ha demanat un garrí, un cochinillo. Tots recordem l'estampa del cap de porc.
Ah, clar,
val?
sí, el cap nou.
I atenció amb el que deixa anar Laura Escanes.
¿Crees que habrá algo para quitarme este tatu?
Clar. Algo para quitarme este tatu.
Què li passa?
Què li passa a la Juliana, tu saps millor? Què li passa a la Laura amb els tatus?
Mira, crec que no sóc tan experta en cap tema... O sigui, tan experta en res més. En els tatus de la Laura Escanes.
Tens un màster amb els tatus de la Laura.
Efectivament, sóc una científica en aquest sector. Ella tenia un tatuatge al cul, que era la firma del Risto Mejide, la seva exparella... Uh-huh. I després també té el de mi aquí al canyell. Vull dir que realment ha tingut molts... També té todo contigo a la mà. És que, clar, Laura, controla,
és que a la mínima traiem el rotulador, eh? A la mínima,
clar,
amb el permanent a la mà.
Claro que quieres algo que te quite este tatu.
El proper de Jena. I ja està. Jo insisteixo que m'encantaria saber quan ha costat aquest anunci i des d'aquí crido en Pau Espark a veure si ho pot investigar, ell que té un màster justament en investigació.
Passen 5 minuts, un quart de dues del migdia. El dia 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio i anirem a fer aquest programa a casa d'algun oient. I llavors ens agradaria també fer una mica de vermut. Estic molt pesat, però amb l'hora que és...
Volem anar
penso
al bar,
hauríem,
perdona. No només vermut, s'ha de dinar directament.
Ja, però l'oient, em sap greu que l'oient ens hagi de fer el dinar.
A mi no.
Però si arribem, hi ha uns musclets... unes olivetes, unes
sí,
patatones, ho agrairem. Per tant, si voleu convidar-nos i que fem el programa a casa vostra, heu d'entrar a catradio.cat i omplir el formulari. S'ha d'anar rapidet perquè hem d'anar ja decidint, ja hem d'estar apretant la direcció, que passem llista de llocs.
I perquè molta gent ens ha escrit, no vull passar-me, però som bastant virals.
Estem fent un càsting, per tant?
Sí
no, realment és un càsting i, de fet, estem fins i tot demanant notes de veu per sentir com parlen i com són. Per exemple, la proposta de l'Andrea.
Hola, sóc l'Andrea i envio aquest àudio perquè vull que vinguin al piset, al meu piset, perquè és un lloc molt bonic, molt acollidor. Com diu la Juliana Canet, ja som amics. I, sobretot, i no menys important, visca el safareig. Però, que no surti d'aquí.
L'Eva, que és l'Andrea, decidit.
És boníssima.
Sí. Ja
l'estimo jo. I tant.
Andrea, si tens músculs, venim.
Però això perquè... dels músculs és molt per tu, no?
És que jo crec que aquest programa, de fet, quan estàvem inventant aquest programa, dèiem, és un programa de l'hora del vermut. Les músiques ens han de recordar com que estem fent un vermut.
Sí, però musclos és molt concret, trobo,
és que jo sóc molt de musclo, eh?
Sí, estic que t'agrada molt,
que a mi un musclo em torna absolutament boig. Molt.
Quines exigències, ja semblem la Rihanna.
Sí,
porteu-nos
sí.
tres llaunes de musclos.
Bueno, vull...
Els musclos no són gaire cars, eh? Això també és veritat.
En Marc, l'Arnau i la Judit també ens conviden.
Hola, som el Marc, l'Arnau i la Judit.
I bàsicament heu de venir al nostre pis perquè per culpa vostra estem pràcticament mirant tots els programes dels que parleu. Mirem La Isla, mirem OT, mirarem Jo Vaig Mai.
Quina feina, eh?
Hem mirat Això no és Suècia i, ostres, trobo que és bastant just que vingueu al pis com a compensació per tot el temps que perdem mirant la quantitat de programes que comenteu.
Molt bé, i us heu deixat Berlín, que també està molt bé, i si venim la podrem comentar. L'Anna, la Júlia i en Joel també volen que anem a casa seva.
Hola! Som l'Anna,
la Júlia
i el Joel.
I nosaltres som tres estudiants universitaris addictes al safareig i al marro dels famosos de nínxol català.
Tots tres venim d'un poble petit de Tarragona, l'Espluga de Francolí. Tenim un pòster gegant de la Julieta al menjador.
A part, és un pis espaiós, tranquil i molt acollidor, per no dir que està molt net.
Així doncs, jo crec que ho tenim tot perquè el que no surti d'aquí vingui al nostre pis.
Pot ser que l'Anna, la Júlia i en Joel s'ho hagin escrit? Se'ls sentia una mica llegits, però els hem mamat, també.
Home, jo, clar. Que algú s'escrigui un àudio per fer-nos la proposta d'anar a casa seva em sembla un acte d'amor increïble.
Exacte, em sembla encara més bonic. Que difícil serà, fer la tria. Potser ho farem a sorts.
Igual hauríem d'anar a mirar les cases de tothom.
Envieu fotos de la casa.
Home, és important que hi hagi bona llum, perquè això ho hem de gravar en vídeo, nens.
A mi sí, hi ha músculos com si ho fem a les fosques.
Això,
també
és molt pesat amb els músculos, eh?
Fem 3 minuts de pausa i a la tornada... Explicarem què és aquest vídeo que potser ja heu vist, de David Beckham a Barcelona, i també us detallarem tot el que ha fet a la capital catalana. Què ha vingut a fer? Amb qui? A quins restaurants ha anat? I ens ho explicarà, si arriba, que no sé si el tenim per aquí, en Víctor Navarro. Fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Un minut i 2:15 del migdia. S'estan dient unes coses que hem d'acabar de contrastar, però...
Si tot va bé, les diem demà.
Sí, va en relació això al vestidor femení del Barça.
I una de les nostres fonts és la persona que ha vingut ara a l'estudi.
Víctor Navarro, bon dia.
Molt bon dia a tots tres.
Periodista esportiu i un expert en les mogudes nocturnes de la ciutat de Barcelona. Jo crec que ja ho podem dir, això.
Sí, potser, no sé, ser expert, però aprenent de les mogudes nocturnes.
Quan dorms?
Quan puc. Avui he dormit 4 horetes.
És impressionant. Però sembla que tinguis un fill. Dormo més jo.
Sí, és que el Barça ha tornat tard avui, estan pendents d'Alejandro Valde, de la lesió...
Home, he vist que has penjat una story de l'autocar del Barça arribant, no sé, a les 4 de la matinada. Ha arribat?
Ja 3:15 han arribat.
Molt bé. I, escolta, clar, jo et volia demanar. A davant es veuen, no?, el conductor... I dos jugadors que seuen a davant de tot, no? Són dos jugadors?
Ferran Torres, sempre seu davant de tot.
Qui és el que es mareja, m'imagino?
Bueno, o com el col·le,
no, no vol que el molesti, noi? No vol el follon que hi ha al darrere de tot, no li interessa.
Inquieta. Els últims tres desplaçaments ha tornat ell assegut davant a l'escaleta que hi ha quan
pugui. Potser és una mania. És que, potser és superstició, eh? No. Que també tenen moltes, els jugadors.
És que vol estar tranquil amb el seu mòbil mirant els seus vídeos, potser mirant els meus vídeos.
Creus que en algun moment del trajecte, sobretot si es guanya, agafa micro? I ell fa una mica d'espitx o una mica d'acudits.
Quan es guanyen títols es fa, però si es guanya un partit normal no, tampoc són de micro. Cadascú és veritat que està amb els seus amics, amb els seus mòbils.
I seuen tots al mateix lloc sempre, com rotllo Lewandowski, a darrere de tot, al mig. Aquest és el seu lloc.
No sé si el mateix seient, però és veritat que acostumen a fer tots els mateixos. Tenen els mateixos rituals.
Veus?
Saps, quan surten de l'aeroport, normalment el Pedri i el Ferran són dels primers en sortir, els últims normalment són Frenkie de Jong... un Gundogan... Sí, normalment fan les mateixes coses, sí, sí.
Jo no sé de qui parles, però en absolut.
Bueno, jugadors
per mi estàs parlant de cosins teus.
Fem una cosa, parlem de David Beckham, que en Víctor té informació, David. Tot plegat arran d'un vídeo viralíssim.
Mira.
De l'exjugador de futbol, que l'hem vist menjant a un restaurant icònic de Barcelona, que és el Botafumeiro. Realment és un vídeo molt curiós, molt mal gravat, amb molt de soroll, on hi veiem David Beckham assegut, no?, en una taula del Botafumeiro i acompanyat per el cap de sala, que és un personatge icònic, que és en Jesús.
Deixa'm dir que el David Beckham trobo que faria molt bona parella amb la Marta Montaner.
Jo també ho penso, però ara em va molt malament. David Beckham lluint samarreta de màniga curta, eh?
I aquest tipus de samarreta blanca senzilla, que sembla molt fàcil, però és molt complicat trobar una bona samarreta blanca, bona, que et duri, que llueixi així,
i
amb
per
aquest
mi,
blanc.
No estem comentant el més important del vídeo, és que el cap de sala li enxufa el menjar dins de la boca.
I li aixuga els morros amb un tovalló.
Clar, és que aquí hi ha molts detalls, hi ha moltes coses que és evident que hem de comentar, Víctor, però clar, anem a pams. Què feia Beckham a la ciutat de Barcelona?
Ell rodava un anunci que el va rodar la Cotilleria Paradiso, que va ser la millor del món l'any passat, i rodava un anunci allà i s'havia de fer aquest dimarts al migdia. Llavors hi va venir dilluns, va venir de Nova York amb l'avió privat, i va venir amb tota la gent d'una marca de cervesa que és qui li paga tot això. De fet, evidentment, ell no va pagar res, el Botafumeiro, li paguen tot, l'hotel, li paguen el trajecte, l'avió, i va venir aquí, mira, va voler estar un dia abans, i va anar a aquest Botafumeiro. És curiós perquè allà va coincidir, sense saber-ho, amb Vinícius, que també estava el jugador del Madrid, després del partit del Madrid tan polèmic, va venir a Barcelona, i Vinícius anava a sopar al Botafumeiro i es va creuar amb David Beckham, que sortia del Botafumeiro després de dinar.
No és que haguessin quedat, es van trobar.
Una cosa, és obligatori ser famós per entrar al Botafumeiro.
Mira, està ple de quadros.
Vols que t'expliqui una petita curiositat? Perquè crec que aquesta pregunta és molt encertada. Jo vaig anar al Botafumeiro el maig passat.
Sí.
I quan vam arribar, no és que et menysprein, perquè és mentida, però sí que és veritat que, bueno, t'asseuen allà, triguen com a atendre't, una mica així, no? Què passa? Jo, bueno, per motius de la vida, amb un amic meu, que sí que és més conegut i que sí que acostuma anar a aquest restaurant, va trucar al Botafumeiro i va dir: aquesta noia ha vingut avui al Botafumeiro. Bueno, doncs va venir després el Jesús mateix amb una ampolla de Moet. No et dic res més. Que canvia radicalment...
Si ets famós o no.
Si ets famós, si no, qui truca, qui no...
I el Moet no el pagaves, eh?
No, i no es tracta només de ser famós. O sigui, es tracta de depèn de les influències que tinguis, el poder que tinguis, ja jo vaig notar un tracte completament diferent.
Tu, Víctor, que ets molt d'anar a sopar pels restaurants de Barcelona, l'has tastat, el Botafumeiro?
L'he tastat i va ser curiós el dia que... L'última vegada que hi vaig anar amb el Gerard Romero i vam anar allà a sopar i estava el Pep Guardiola amb la seva parella, entremig de tothom estaven allà, i és veritat que Pep Guardiola ha vingut expressament a vegades de Manchester a sopar i ha tornat a marxar el dia següent.
Ai, és tan poc ecològic això, mare meva.
Ve aquí a empatxar-se de crancs, agafa la gota i aspira. Et dic una cosa, és un restaurant molt de futbolista.
Sí? Què t'ho fa pensar? Pel...
Sense anar més lluny, els famosos que hi han anat, hi han anat famosos de mil tipus, però al futbolista li encanten el Botafumeiro i no empatxar-se de marís.
Però és un restaurant que és curiós perquè és molt clàssic. Vull dir, oi que
molt,
sí,
molt
Víctor?
Molt clàssic, sí.
Vull
sí.
dir, d'aquests de tota la vida, que el mobiliari també és molt
tot
antic.
Molt entres tot molt clàssic, una mica caòtic, sí. Hi ha molts cambrers per tot arreu, amunt i avall, no és... No és com un Sushi 99 més ample, més, sembla més net, que no dic que estigui brut, el Botafumeiro, però el Botafumeiro és més caòtic.
És madness.
Sí, sí, una
I té un punt hortera, per mi.
Sí.
No passa res, aquest...
Quixillo.
Sí. Quix. Que ella, per això als futbolistes els agrada. No passa res, la veritat.
Però pel que entenc per les imatges d'en Beckham, no estava ni en un reservat, potser, sinó que estava allà en una taula més aviat gran.
Jo crec que estava en una taula, sí. És veritat que hi ha tantes sales que realment no cal que sigui un reservat com a tal. Jo me'n recordo que vam anar a sopar a una sala que estaven molt tranquils, però hi havia més gent. I és veritat també que venen, no sé si en el teu cas, Juliana, venien dos homes amb una guitarra i començaven a cantar. I és molt habitual, i venen allà i comencen a cantar. Doncs, bueno, no sé si al David Beckham li va agradar o no, però... O sigui, és un punt, és el que et dic, un punt vintage, diguem.
Folclòric,
no?
Gairebé.
Jo veig en Beckham en aquestes imatges, que clar, veus un cambrer espanyol de Barcelona que et fot les angules a la boca i llavors et passa el tovalló, per ser una cosa tan invasiva, veig David Beckham molt entregat i que ho porta molt bé somrient
perquè
tota l'estona.
Perquè l'estan gravant. I ha viscut molt a ell.
Vull dir que sap estar, ell, com ell que sap forma que no... part de la feina.
Sí, clar,
no?
Ell sap que no està a Anglaterra. No, vull dir que ell ja imagina que, bueno, li venen les guitarres. Tal. Ell es pensa que, que tots els espanyols són així, tontocons, no?
Però ell s'ho passa bé fent el show. Sí, m'entens o no? Ell ho gaudeix.
I, de fet, va penjar ell mateix una Instastory que es veu una mica de fons que està al Botafumeiro, no diu, no posa la ubicació ni fa publicitat, però ja s'entén, i posa Percebes. Ell surt amb un percebe a la mà, vale? Percebes. One of my favorite things to eat when in season in Spain.
Carai.
Una de les seves coses preferides.
I sap que és de temporada.
Clar. Ell ja veu que aquí, que això no dura per sempre.
També agafarà l'avió de Nova York aquí més sovint.
I d'aquesta història és curiós perquè ell el va penjar el dia següent. I jo entenc per un tema de seguretat que la gent que l'acompanya li va dir, escolta, no pengis el mateix dia. O sigui, ell va allà, va estar dilluns, i això ho va penjar el dimarts a la nit, aquesta història, com si estigués en aquell moment al Botafumeiro, però ja feia 24 hores.
Això sempre ho diu la Laura Escanes, que no pots penjar mai al lloc real on estàs, que ho has de penjar al cap d'una estona.
L'home que li serveix aquestes angules i que li aixuga la boca és en Jesús Pérez Alonso. Qui és?
És el cap de sala del Botafumeiro, és un home molt mític, és un home mític absolutament en aquesta ciutat, tothom el coneix. Jo crec que la seva agenda té tots els números dels famosos, dels més importants, i a ell li encanta sobretot això. Quan ve un famós anar, hi ha un vídeo que va a Ozuna i li ensenya allà tot el peix allà al marís i li porta al seu costat. Ozuna es queda, està al·lucinant al seu costat. Bueno, a ell li agrada molt aquest moment, li encanta aquest moment. El propietari com a tal és el Monchos, del grup Monchos, però ell, com a cap de sala, en gaudeix, és el seu moment preferit.
I, de fet, és molt viral al TikTok, té 48.000 seguidors, i aquests vídeos que no estan supermal sonoritzats, no es veu res, les lletres són fatal, no s'entén mai que t'està intentant comunicar, però realment enganxen, perquè, clar, cada setmana porta un famós diferent. I li fa el show i t'ensenya el TikTok.
Jo no sé com explicar això, però té una energia, aquest Jesús, de mag. Sí. Vull dir, d'aquestes persones que fan màgia, també, hi ha un tipus molt concret de persona que saps que et farà un
dius,
truc de màgia.
En qualsevol moment obrirà la carta i sortirà una flamarada.
Correcte. Aquí dins, doncs té aquesta energia, trobo.
I atenció perquè es defineix, que ho he llegit avui, d'ideologia liberal i de creença catòlic, perquè o tens frens o tens estrelles. Paraules textuals.
L'estàs citant, eh?
T'encanta. L'estic citant. Bueno, em sembla tan dessonat.
Quina edat,
que
quina edat té en Jesús?
65 anys, no crec?
Sí, sí t'anava a dir 68, 65.
Hem intentat poder parlar amb ell ara al migdia. Ens ha dit que ho tenia impossible. I jo sé que ho tenia impossible perquè fa uns minuts estava sortint per Televisió Espanyola que l'estaven entrevistant.
Ens han avançat.
Però això, Roger, és entrevista extensa. Això, tranquil·lament, un dia és que... o sigui, avui és el de Beckham, però és que la setmana vinent potser és un altre. Vull dir, tranquil·lament, un dia el que no surti d'aquí ha d'estar que el Jesús tranquil·lament venia a l'estudi.
Sí, sí,
aquesta
no,
hora més...
Convidadíssim, convidadíssim. Per cert, que hi ha un vídeo que va voltar molt l'any 2022, que és de la Batguiel, un dia que se'n va al Botafumeiro, i té una conversa amb en Jesús. Aquest vídeo es va penjar a les xarxes i va ser molt viral en el seu moment.
Da también a su mujer. Cuando vienen aquí, ¿qué piden? ¿Qué hay que pedir para camelarse a la mujer?
Lo primero que hay que hacer es reservar en el Botafumeiro una buena mesa. Es una ocasión especial. Y para seducirla, el Botafumeiro es fundamental. No puede faltar el mejor marisco, el mejor champán. Elija un Don Perignon rosado. Clase especial.
Molt bé, us heu d'imaginar el senyor amb vestit, amb corbata impecable, amb la camisa blanca planxada i explicant tot aquesta falca.
I la Batguiel a punt de fotre's a fumar dins, eh?
Sí.
Sense manies.
Sí. Quins altres famosos allò sabem que han estat en aquest restaurant altres vegades?
No heu fet vosaltres la llista, però és que és veritat, el d'Emma Watson, al Jesús li va fer molta il·lusió.
Clar. I fa res, i era per ell com un somni.
Però com no ens vam assabentar que estava a Barcelona?
No, perquè és com una mica el David Beckham, van sortir les imatges quan ja no hi era.
Ja.
I ella va venir aquí vestit absolutament millennial, es va fer la foto amb el Jesús al Botafumeiro i es va pirar.
Carai.
És un restaurant que fa molt per Jan Laporta, no? M'imagino, també.
Va moltíssim, de fet. Últimament està canviant més. Anava al Via Veneto, que el teniu aquí al costat,
sí.
Que tenien tarifa plana amb el Barça, perquè anaven tant que llavors tenien una tarifa.
Quina gràcia!
Això? Ho dic de veritat. Era una tarifa que el menú, en comptes de costar 100 i pico, costava una mica menys per persona.
S'agraeix. Però és un restaurant clàssic una altra vegada, eh? Vull dir, al final els agrada això.
És el que li agrada, no va... És complicat veure Joan Laporta amb un representant a un sushi allà molt...
Sí.
O al Nobu, no el veuràs, no el veuràs. Llavors, Joan Laporta va anar, de fet, a l'estiu de 2021 s'emporta allà Florentino, a l'agost per dinar, i el president de la Juventus quan estan creant la Superliga, i dinen els tres al Botafumeiro.
Empatxant-se de cranc, però és que no ha de ser fàcil fer reunions allà, perquè és una marranada, perquè menges amb les mans, perquè t'empatxes...
I hi ha molt soroll.
Molt de soroll.
Molt, és tot, ja et dic, caòtic. O sigui,
potser així les converses queden diluïdes doncs, ningú està sentint.
I a més es deuen emborratxar com una cua, perquè allà aquelles ampolles de xampany que et foten, ja t'ho dic jo, que et despisten, et
i tomben. I tot ple de fotografies de famosos, a més, sí, és com un museu, un mausoleu.
Ara que parlem de menjar, Víctor, tu has portat la carta, nosaltres també ens l'hem imprès, del Botafumeiro, i hi han algunes del... Bueno, hem trobat alguns dels plats que veiem a les imatges de David Beckham, però una mica els preus i el que va menjar.
Sí, bueno, hi ha uns preus, és veritat, evidentment aquests restaurants són els que tenen, però aquesta, per exemple, la mariscada que fan ells a la graella, que normalment a tothom li treuen, que és una gran safata enorme, amb tot de marís, que costa 200 euros, és per dues persones. Allà en aquella taula eren moltíssims. La gent que acompanya David Beckham són gent de la marca de cervesa, la gent que l'acompanya també de publicitat, la seva gent que treballa en la seva empresa, i tenen de tot, tenen llamàntols, escamarlans, llagostins, tenen calamars, tenen de tots en aquestes safates. També, a part, tenen el llamàntol gallec, que està al quilo a 113 euros.
Barato!
Sí, bueno, això van demanar, sí. I tenen també la llagosta al Botafumeiro, que és amb la recepta clàssica d'un quilo, que aquest està al quilo a 183 euros.
Que deu ser aquell plat que et fan... tastar sí o sí.
Sí o sí, exacte, perquè és el més clàssic del Botafumeiro, però tens absolutament de tot, tens de tot. Peixos salvatges a la brasa, també. Tens de tot. Tot el marís, és veritat que sempre s'ha dit que era el millor marís de la ciutat. Ara potser hi ha altres restaurants que estan fent competència, però sempre es deia que era el millor marís de la ciutat. Es va fundar el Botafumeiro al 75, i des de llavors, bueno...
I d'on el treuen? Molta cosa gallega té vinga,
I us diuen que cada matí s'aixequen molt d'hora per comprar el millor marisc.
Per anar a la llotja i portar tot.
I portar el millor marisc, i que és més car que el d'altres restaurants, però que marquen la diferència en això.
I saps què fan, que a mi m'encanta? Et porten aquell terronet de mantega, que ja t'empatxes abans que et portin res, perquè ja t'has estampat tot el pa allà ple de mantega guarríssim. Això tan francès.
Sí.
Doncs allà ho fan, m'encanta.
I et donen tovalloletes d'aquestes per netejar-te les mans?
Sense parar, perquè és una marranada, allò.
I hi ha una cosa a la pandèmia que va fer molt famós el Botafumeiro, que era un lloc, quan estava tot tancat, on obrien per la tarda fins a altes hores de la nit, tanca molt tard el Botafumeiro de per si, la cuina tanca molt tard, a les dues de la matinada o així, i allà obrien, i en secret hi havia molts famosos que anaven allà, i fills de famosos a jugar cartes, a prendre unes copes i tal, en plena pandèmia.
Allà s'han fet timbes de pòquer?
S'ha fet de tot, sí, s'ha fet de tot, i fills de famosos molt importants de la ciutat ja anaven allà, llavors, clar, era molt conegut.
Víctor, aquí tenim a estirar una mica més, sí, a veure, no fills de famosos.
Però clar, per tant, és gent que es va saltar el confinament. Que clar, per això...
Presumptament.
Fa de mal.
Però ja ha caducat, no, aquesta multa?
Sí,
ha prescrit tot això, ja està. Però presumptament, sí.
Abans de marxar, Víctor, si ens haguessis de dir tres restaurants que quan passem pel davant és important que mirem la porta per si hi ha algun famós, quins ens diries que són els tres restaurants de moda de Barcelona ara mateix?
Són el Novo, que us he dit abans, el Jorge Méndez, el representant més famós del món del futbol, sempre va a aquell hotel i sopa allà. Clar, el Sushi 99 queda repetitiu, però és veritat, és que a més veus i pots veure allà en les cortines que tenen, pots veure una miqueta...
Al costat del Turó Parc, no?
Exacte, al costat del Turó Parc.
Hi vaig trobar el Conagüero, on no em cansaré mai de dir.
Tu estàs anant al restaurant...
Escolta'm, Juliana.
No? Fa 3 anys que vaig d'ari, quan el Conagüero no havia tingut ni lo del cor.
I en falta un, quin diries, el tercer?
Quin diria el tercer? Mira, et diria si el Botafumeiro, ja que estem parlant d'ells, els anem a donar publicitat.
És curiós, perquè no són estrelles Michelin, oi?
No.
Però vull dir que agrada. Ens agrada un altre tipus de restaurant, igualment caríssim, però que potser, no sé.
Agraden, són els més icònics de la ciutat i no es compliquen. Ve David Beckham aquí i ja sap que ha d'anar allà. Vull dir, no,
i ja està, no ha de pensar.
És que lo tradicional, nens, no caduca mai.
Ah, sempre funciona. Víctor Navarro, moltes gràcies. Ahir li vaig fer una pregunta, et vaig dir si tenies alguna cosa a veure amb les flors, perquè sempre et veig a l'Instagram que portes flors a tothom.
Avui perquè anava malament de temps, però us portaré, o si no et vindré un dia qualsevol, us deixaré aquí unes plantetes aquí. No, no tinc res a veure.
A casa
veure,
no us dediqueu amb les flors.
No, però ja la floristeria Flores Navarro, que està coneguda, clar, i gastem molt allà nosaltres, perquè ens funciona molt també regalar flors.
A mi m'encanta, perquè cada vegada es fa menys, llavors marques la diferència.
Doncs sí, rei.
Ara, marxant, posa't Catalunya Ràdio, perquè hem de parlar amb en Francesc Garriga, que és el corresponsal als Estats Units de Catalunya Ràdio, i li preguntarem per Shakira com estan allà i si els Messi s'han adaptat bé als Estats Units.
Està bé, està bé.
És un tema que crec que
m'agradarà. Per cert, van a l'Aràbia Saudita, a l'Inter de Miami, que té un partit dilluns, i David Beckham, que és propietari de l'Inter de Miami, bueno, és el president, anirà també allà a fer, bueno,
negocis
publicitaris i negocis. Sí,
Leo Messi, que evidentment també té la foto amb el Jesús del Botafumeiro, eh?
Home,
clarament.
No podia faltar. Víctor, fins aviat, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
Fa dues setmanes van detenir un home a prop de la casa de Shakira, a Miami, i des de feia un temps, vaja, s'ha comprovat que aquest home l'estava assetjant, li enviava missatges a les xarxes socials i també paquets. Què més en sabem, Pau Espark?
Bon dia, doncs. Aquesta detenció va ser després que es detectés que aquest home, que té 56 anys i és originari de Texas, estava a prop de la mansió on viu Shakira, que de fet havia viatjat des de Texas fins allà, que són més de 2.000 quilòmetres de distància amb la intenció de visitar-la i recordar que la cantant viu en aquesta casa amb els seus fills Milan i Sasha des de l'any passat quan s'hi van traslladar després de marxar de Barcelona. I és cert que l'equip de seguretat de Shakira ja feia unes setmanes que el tenia identificat, aquest home, pels missatges que feia arribar, pels paquets, i ell parlava de Shakira a les seves xarxes com si fos la seva dona i tingués una família.
Per favor.
I va dir el mateix després de la detenció davant el jutge.
Sir. She's my wife. I speak to her all the time.
No, sir. No, sir. She is not your wife. She is not your wife.
Okay. Wow.
És una
bogeria,
eh? Però qui és a qui li diu que no és la seva dona?
El jutge.
El jutge. Sí, que sonat, tio.
Sí, sí, el jutge li recorda això, que Shakira no és la seva dona, però ell manté que sí, l'envia a presó, en pot sortir si paga una fiança de $100,000 i se li ha prohibit que torni a contactar amb la cantant, i aquesta setmana han celebrat a la casa de Miami l'aniversari de Milan, el fill gran de Shakira i Gerard Piqué. Que
i de fet, per això el Piqué estava ara mateix a Miami, que ho sapigueu. Ah, tens aquesta informació? La tenim.
És que diuen que Piqué, òbviament, està preocupat, com tota la família, per aquest assetjador, perquè pot arribar a sortir de la presó en breu si pagués aquests $100,000 de fiança.
Però es creu que ho pagarà?
És una opció que s'ha especulat que pot passar.
Tio, però jo no sabria ni per on començar, no?, per pagar tot això. D'on ho treus?
No ho sé dir.
T'estàs posant al lloc de l'assetjador, ara, de cop i volta. No, empatitzant amb ell, sinó que em sembla raro que pugui pagar-ho i marxar així tan fàcil, ja. Saps? Jo no sé...
9 minuts i arribem a les 2 del migdia, anem fins als Estats Units. Francesc Garriga, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina hora tens aquí?
No, bé, 8:45.
Ah, cap hora.
Sí.
Res. Deus estar amb el cafè, sí. Amb el cafè i el micro.
Mira, no?
No,
perquè he anat una mica, m'he llevat justet i llavors no he tingut temps de fer-me'l, però sí, vindrà després de la connexió.
Escolta'm, aquí n'hem parlat bastant, però als Estats Units ha tingut gaire ressò la detenció de l'assetjador?
Clar, pensa que aquí hi ha com dos ecosistemes mediàtics. Hi ha l'ecosistema mediàtic en anglès i el que és en espanyol. A l'ecosistema en espanyol, que és per la població d'origen llatí, sí, se n'ha parlat bastant. A l'ecosistema nord-americà anglès, que és el que generalment tinc més tendència a mirar perquè és el que em dona potser més informació de la que necessito, se n'ha parlat potser quan va passar, quan es va fer pública la detenció ara fa un parell de setmanes, sí, però no se n'ha fet un seguiment i hi ha aquesta preocupació que potser sí que tenen els mitjans més llatins. Per tant, et diria que 50-50, una miqueta sí, però no és portada.
Clar.
I ara especulàvem amb si hi ha realment una opció que pugui sortir a l'assetjador si paga la fiança. Sí. Això també s'està dient aquí? És real?
No, és que s'estigui dient, és que això és així. És a dir, però això és com qualsevol procediment de qualsevol persona detinguda. tu no pots tenir tancat a la presó algú o si no està condemnat, i aquest senyor encara no ha estat condemnat, fins que no hi hagi un judici no se'l pot tenir retingut més d'X temps, però com que hi ha un petit risc, o vaja, no sé si dir petit risc, però com que hi ha un cert risc, se'l pot tenir detingut un temps sota fiança, mentre no es produeixi el judici. Se li ha de donar l'opció de la fiança. I aquesta fiança és de 100.000 dòlars, que, clar, això són molts diners, sí. Això són 90.000 euros. I aquest senyor difícilment, pel que s'ha vist, té aquests diners. Perquè, de fet, s'ha comprovat que és una persona que té pocs recursos, tot i que els ha aprofitat molt bé, perquè s'ha desplaçat, no 2.000, 3.000 quilòmetres per carretera, des del Paso, que és a l'altra punta de Texas, fins a Miami. Però quan ja era a Miami, s'allotjava en un motel d'aquests més barats i més tristos, diguem-ne, i per anar a casa de Shakira va anar amb taxi i no va ni pagar la carrera del taxi. I eren 70 dòlars. I es va inventar una excusa, i el taxista va trucar a la policia, i això també va ajudar a que l'identifiquessin més de pressa. Per tant, diguem-ne que no és tan fàcil reunir 90.000 dòlars, per tant, la seva sortida abans del judici no és tan fàcil.
Clar, amb tot això, Shakira, recordo que fa un temps criticava que Barcelona tenia sempre els paparazzis a la porta i que a Miami doncs, no hi havia ningú que la persegueixi. Clar, són unes declaracions que ara... sembla que estigués més bé a Barcelona que a Miami. Té molta pressió més enllà d'aquest assetjador aquí?
És a dir, el problema de Miami o la virtut de Miami és que és una ciutat que no sé quantes Barcelones són, però són moltes Barcelones perquè és una ciutat enorme, són diverses ciutats en una, per tant tu pots fer moltes més coses a molts més llocs diferents, per tant diguem que repetir rutines segurament és més difícil, però sobretot que és una ciutat plena de famosos i que Shakira, que Barcelona seria, no sé, estaria al top de famosos, no? Sí. No farem un rànquing, però si et trobes a Shakira...
No, és la U, és la U.
Era la U, era la primera.
Difícilment et trobaràs gaire més gent més famosa que ella. Home, a Miami sí.
Clar.
A Miami no és la top 1, ni la top 2, ni la top 3, perquè n'hi ha, i a més de molts àmbits diferents, perquè et pots trobar actors de Hollywood que també viuen a Miami, et pots trobar cantants llatins, però també cantants no llatins, et pots trobar futbolistes ara també que són molt top, per tant, diguem, o esportistes d'altres esports, per tant, diguem que a Miami el seu nivell d'exposició potser pot ser menor perquè és una ciutat molt gran, però és que a més tampoc serà l'objectiu número 1 dels paparazzis. Ara, si hi ha un boig que s'obsessiona amb tu, és igual si ve de Florida, que ve de Texas, que ve d'on sigui, que sigui a Barcelona. Se't creurà a la teva vida i llavors tindràs un problema. Per tant, jo crec que té un punt menys d'exposició, però també perquè té un punt menys de cabrilla una mica menys aquí, esclar.
Clar, però Francesc, tu comentaves aquest punt a favor de Miami. Això els nens també els deu beneficiar, perquè ja clar, no són tan coneguts allà. Mm.
Clar, i jo et diria que exacte, que això també als nens els beneficia, perquè quants fills de famosos hi ha a Miami?
Doncs
a punta pala. Per tant, sí. A més, penseu que a Miami els famosos tendeixen a viure en zones ja per famosos, diguem-ne. Per tant, que estan més protegides, que estan una mica més separades, encara que estiguis a Miami Beach, tens la teva seguretat privada. Per tant, diguem-ne que... Que et passés això a Barcelona segurament seria més preocupant que no que et passi a Miami.
Qui ja porta més de mig any també a Miami és Messi.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.
Com els va la família Messi? Tu, que d'alguna manera els segueixes i... Bueno,
sou amics, ja, oi que sí, Francesc?
No, ja m'agradaria.
No sou amics encara.
I anar amb ells a Botafumeiro, no. Els hi va fantàstic. Yeah. Estan encantats de la vida, estan feliços. És a dir, sobretot, la comparació amb París és tan terrible a favor ara de Miami que no se'n saben a venir. El Leo està disfrutant el camp, s'ho està passant bé, està gaudint dels nens, se l'ha vist desplaçar-se amb cotxe per anar-los a veure jugar a futbol en cap de setmana. De fet, l'últim clàssic, Messi no el va veure. L'últim Barça-Madrid,
sí.
Messi no el va veure perquè estava portant a jugar a futbol els seus fills a la mateixa hora. Per tant, diguem que aquí pot fer de pare, va als partits dels nens, i sí que quan apareix Messi es genera el caos, però és un caos no sé si dir-te controlat, és a dir, que ho pot fer sense que sigui una bogeria, evidentment va acompanyat de gent de seguretat, eh? Però diguem-ne que pot fer aquestes petites coses i la seva dona, jo crec que també està gaudint-ho molt, de fet, vas veient fotos aquí, fotos allà, per tant, diguem-ne que sí, que és una ciutat que és molt agraïda. Fixa't, ara l'última foto així famosa que ha penjat Messi, sabeu amb qui va sopar fa pocs dies?
Amb qui?
Amb Sofia Vergara. Clar, això et passa a Miami.
Clar.
Això et passa a Miami. Una persona, potser, o a París...
I l'idioma no és un impediment aquí.
I
això també era una limitació per en Messi.
Total. Home, totalment.
A París.
Sí, exacte. Sí.
I escolta'm, Francesc, un sopar família Messi-Shakira, tu el veus possible o encara estem enfadats?
Clar, aquest nivell de detall jo no tinc informació, per tant no t'ho puc dir. El que sí que et puc dir és que Shakira, per exemple, no ha anat a veure cap partit d'Inter Miami. Jo crec que això ja t'indica alguna cosa.
Però sí. Sabem per què es van enfadar?
Prefereixo no...
Però per coses del Piqué i dels marits.
Per coses de les parelles, és així?
Sí, però no em feu entrar en aquest fracàs.
No t'estiraré de la llengua. Però com ho saps, eh?
Tu volies apretar per aquí, eh? Tenies el braç aixecat.
No, perquè penso que ara és una bona oportunitat, com que Piqué és a Barcelona i Messi a Miami, doncs que les dones sí que es poden reconciliar.
Justament ara Piqué és a Miami, oi que sí?
Sí, vaja, com a mínim aquí també he llegit que s'han trobat amb Shakira per parlar de la seguretat dels nens, que això evidentment preocupa el Gerard, evidentment. Però no, és a dir, pels partits d'Inter Miami ha passat tothom. O tothom que volia ja ha passat. I vaig preguntar, com que fèiem aquesta connexió, vaig preguntar al club ahir, m'han dit no ha vingut.
I se l'ha convidat?
No sé si se l'ha convidat, però que alguna gestió el club ha fet amb ella, segur. Segur.
Bé, ho deixarem aquí, tot i que en Francesc té molta informació i crec que haurem de tornar a connectar un dia d'aquests, eh, Francesc?
Home, l'hora no em va malament.
No,
i així, ja tinc tot el dia per davant.
Clar, i t'agrada xerrar amb nosaltres? Així et desconnectes una mica de les eleccions i tot això.
El to és una mica diferent que quan entro amb el Manel Alias, per exemple, amb l'Ostrell, sí.
Francesc... És que quan descanses, perquè jo tot el rato et sento a totes les ràdios. Perdó, ja estàs.
No, a totes les ràdios.
No, vull dir, a tots els programes. A tots els programes, que de vegades penso que deu anar dormint en Francesc. Ara tinc 2 hores, dormo...
Doncs una mica així, a vegades, eh?
Per fer cops de cap.
Una mica així.
Francesc Garriga, moltes gràcies des dels Estats Units. Cuida't.
Una abraçada. A vosaltres, una abraçada.
Molt ràpid, dic que demà divendres, 26 de febrer a les 9 del vespre, a la sala La Clandestina de Manresa, que és l'antiga Estroica, se celebra el primer desconcert dedicat d'aquesta temporada, i si voleu anar-hi tenim entrades. Ens heu d'enviar un WhatsApp al 677-27-10-58. 677-27-10-58 per anar demà al desconcert dedicat a Manresa. Pau Espar, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.
Juliana, fins demà.
Fins demà.
Marta, fins demà.
Fins demà.
Us deixem amb el Catalunya Migdia.